así están entretenidos los niños y bueno, salimos un poco los padres y eso está muy bien, la verdad.
Pero no lo veo tampoco tan, tan fuerte como, como, no sé, como alternativa para atraer la gente al comercio.
Segona i darrera prova pilot del projecte Recuperem Carrers. A partir d'ara, l'Ajuntament farà enquestes a veïns i comerciants per valorar com ha anat aquesta experiència de tallar el trànsit de carrers perquè la ciutadania pugui utilitzar la calçada per fer activitats. Segons quin sigui el resultat, l'experiència es podria fer un cop al mes i a d'altres zones de la ciutat. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta prova pilot de Recuperem Carrers. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Comença la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid-19. A partir d'avui ja es poden vacunar les persones majors de 60 anys, les que tenen condicions de risc per malalties cròniques o el personal de serveis essencials, entre d'altres. Enguany, la campanya de vacunació s'ha avançat perquè es preveu que el virus de la grip arribi abans. La previsió és que el pic sigui el desembre. Èxit de participació del Barcelona Game Fest, la nova denominació del Saló del Videojoc que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Farga de l'Hospitalet. Enguany s'han pogut veure més de 200 jocs amb una setantena d'activitats i xerrades al voltant del món del gaming. Aquesta és la vuitena edició d'un saló que ha comptat amb participació internacional amb creatius del Japó, Estats Units o Brasil. L'Hospi pateix, però es retroba amb la victòria. Els riberencs es van imposar al camp del Lleida Esportiu per 0-1. D'aquesta manera, tornen a guanyar després de dues jornades sense els 3 punts.
Ha estat una victòria molt sofrida. Sincerament, la segona part ens ha costat una mica, però bueno, també crec que aquestes victòries són d'equips de la taula de la part alta de la taula i que ens faran millorar de mica en mica.
L'Ajuntament començarà a avaluar la continuïtat del projecte Recuperem Carrers després de la celebració aquest passat dissabte de la segona i última jornada de prova al pilot al carrer Marcel·lí Esquius, entre l'avinguda Severo Ochoa i el carrer d'Andorra. Durant tot el dissabte, el trànsit rodat va quedar tallat en aquest tram i el carrer es va transformar en un espai pels vianants amb activitats lúdiques i culturals.
Entre les 10 del matí i les 9 del vespre, el projecte Recuperem Carrers va voler fomentar la convivència veïnal al carrer de Marcel·lí Esquius, promovent la mobilitat activa, millorant la qualitat de l'aire, reduint la contaminació acústica i impulsant el comerç de proximitat. Al llarg de la jornada, l'Ajuntament va realitzar enquestes de satisfacció per conèixer l'opinió dels veïns i veïnes. En funció dels resultats, el consistori valorarà repetir l'activitat de manera mensual i estendre-la a d'altres barris de la ciutat.
Pues la verdad que muy bien, porque así están entretenidos los niños y bueno, salimos un poco los padres y eso está muy bien, la verdad.
Esto me parece muy bien, que el ayuntamiento haga cosas para que los niños se entretengan y todo esto, muy bien.
Es molt ambiciós, però estaria molt bé que hi haguessin superilles a la ciutat, tallades al trànsit, perquè els infants i les famílies puguem estar gaudint del que és la nostra ciutat, perquè si no al final hem de marxar fora per poder estar en comunitat.
Tot i l'acollida positiva entre bona part del veïnat, alguns comerciants del carrer de Marcel·lí Esquius es van mostrar més crítics amb la iniciativa, expressant dubtes sobre l'impacte que pot tenir en les seves vendes.
Para los niños y todo sí que está bien, claro, todo lo que hagan está bien, pero no lo veo tampoco tan, tan fuerte como, como, no sé, como alternativa para atraer la gente al comercio.
Bueno, es poden fer moltes més coses. El comerç pot sortir al carrer també, I mira, a mi aquesta màquina me l'han tret del carrer. O sigui, vull dir que si nosaltres no podem ni posar aquesta maquineta al carrer, que no es troba a cap.
La primera prova pilot es va dur a terme el 27 de setembre al carrer d'Enric Prat de la Riba, al barri de Sant Josep, amb una valoració general positiva tant del veïnat com del sector comercial. El projecte és fruit del pacte de pressupostos 2025 assolit entre els grups municipals del PSC i de l'Hospitalet en Comú Podem, amb l'objectiu de repensar l'espai públic i avançar cap a una mobilitat més sostenible a la ciutat.
Aquest dilluns comença la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid-19. Des d'avui ja es poden vacunar tots els col·lectius per qui es recomana, com les persones majors de 60 anys i les persones en condicions de risc per malalties cròniques, però també els residents en centres d'atenció a la discapacitat, docents i personal de serveis essencials, entre d'altres. Enguany, la campanya de vacunació va començar més d'hora que mai, el 22 de setembre, perquè la previsió és que els virus de la grip comencin a circular abans que l'any passat. Per vacunar-se cal demanar hora a La meva salut a través del web Cita Salut de la Generalitat o posant-se en contacte directament amb el cap de referència. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet ha actuat en dos bars que funcionaven com a discoteques after hours sense permís al barri de la Torrassa. La unitat de convivència i policia administrativa, amb el suport de les unitats de districte, ha inspeccionat els dos locals ubicats als carrers de Mas i del Montseny, que a més ocasionaven nombroses molèsties als veïns de la zona. Els agents han aixecat actes de les nombroses infraccions detectades perquè els dos locals puguin ser sancionats. Els operatius formen part del pla Nautilus, que intensifica les seves accions els caps de setmana i que ja ha permès el tancament de més de 20 locals a la ciutat aquest 2025, que no complien amb la normativa i causaven molèsties al veïnat. I continuem amb altres actuacions policials a l'Hospitalet. Aquest cap de setmana s'ha dut a terme un nou operatiu a la zona de la plaça de la Bòbila per evitar la venda ambulant no autoritzada. L'operatiu conjunt de Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, policia local d'Esplugues i Mossos d'Esquadra ha actuat a l'estació de metro de Can Vidalet i als carrers de la Hierbabuena, Maladeta i La Mina. S'ha identificat a 8 persones, s'han posat 8 denúncies per venda de productes sense autorització i s'han requisat 23 bosses plenes de material que s'han emportat els treballadors de la Brigada Municipal de Neteja. Segueixen els actes per la celebració del centenari del naixement de Paco Candel. El periodista valencià va estar molt vinculat a l'Hospitalet, ja que va ser regidor al primer Ajuntament Democràtic després del franquisme. En el marc d'aquesta celebració, una 80ena de persones ha seguit aquest dissabte la ruta guiada pel patrimoni arquitectònic pels barris del nord de l'Hospitalet a través dels ulls de Paco Candel.
Aquest dissabte al matí, una 80ena de persones s'ha concentrat al pont d'en Jordà, entre la cantonada del carrer de Rafael de Campalans i Ronda Balavia, per iniciar la ruta guiada pel patrimoni arquitectònic del Samuntà. Enguany, l'itinerari, organitzat pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet i el Museu de l'Hospitalet en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni 2025, ha proposat redescobrir l'Hospitalet dels anys 20 i 60 a través dels ulls de l'escriptor i periodista Paco Candel.
És important perquè aquest passat forma part de la nostra realitat i ens ha modelat la ciutat i el món en el que vivim. I ens ensenya també moltes coses sobre el nostre futur, perquè en Paco Candel feia reflexions molt interessants sobre la immigració i el fet de ser català i què vol dir això.
Amb el suport de material gràfic i de les mateixes paraules de Candel, l'itinerari ha transcorregut per indrets que van marcar la manera de viure dels veïns i veïnes del Samuntà, com les casetes d'en Borràs o les cases en bloc de la Florida.
Ja dic que és per curiositat. A veure, normalment estan molt ben organitzades les d'aquestes sortides del museu, no és la primera que vinc i sempre m'agraden. O sigui que...
Hay pocos edificios en el barrio, así a significar, pues es para tener más conocimiento de los edificios históricos y de la ruta, este itinerario que nos quiere proponer la guía. Me interesa saber qué hacen con la edificación esta que da nombre al barrio donde estamos, al barrio La Torrassa, que es el Castell de Bellvís.
La figura de Paco Candel, homenatjada a motiu del centenari del seu naixement, també ha recuperat vivències que il·lustren la construcció de la ciutat, materialitzant el seu món literari en els carrers que avui trepitgem.
Torna una nova edició del Mercat de Ciència. Aquest cap de setmana el Mercat de la Florida ha acollit aquesta activitat que porta la divulgació científica a les parades. Mentre feien la compra, la clientela del mercat ha pogut apropar-se a coneixements científics a través d'activitats sobre la salut o l'alimentació.
Descobrir els aliments de temporada, desmuntar els mites nutricionals o inspeccionar ingredients amb microscopi són algunes de les activitats que ha portat la nova edició de Mercats de Ciència. Amb la col·laboració d'una nutricionista, una divulgadora i una historiadora ben curiosa vinguda del futur, han apropat els coneixements científics a peu del mercat.
Al ser un espai on podem trobar peix, carn, fruita i verdura, es reuneix molts tipus de persones en inquietuds diferents i nosaltres el que volem és intentar resoldre aquests dubtes o aquestes preguntes que ells tenen o inclús generar nosaltres més preguntes a la població per veure quines són el seu coneixement i a veure si poden traure alguna coseta i sortir en algo que no sabien abans.
El mercat de Florida s'ha transformat així en un espai on aprendre més sobre com millorar la salut, els hàbits nutricionals i els coneixements relacionats amb l'alimentació.
Creo que sí hace falta más educación nutricional para que la gente sepa el tipo de alimentos, sepa cómo combinarlos, cuáles son sus propiedades, ¿sí? Entonces, aunque sí están más interesados en su salud, todavía falta un poco de educación acerca de qué tipo de alimento es cuál y cuándo debemos comerlo y principalmente las porciones, ¿no? Que eso a veces es lo principal, ¿no? No es que sepas si el aceite es bueno o malo, sino ¿cuánto tienes que comer de ese aceite o de esa proteína?
Entre compra i compra al mercat, els usuaris han pogut endinsar-se al món de la ciència.
He observat una ceba molt a prop, això està sempre bé, i després, amb aquest motiu, m'han fet unes preguntes sobre hàbits d'alimentació i amb això doncs, veure si és més o menys sa o com són els meus hàbits.
En lloc de que la gent hagi d'anar a llocs on es fa ciència, portem la ciència als llocs on va la gent, que és molt més còmode perquè tenim unes, tenen unes agendes que jo no les voldria per mi. I aleshores aquí la gent, com que li és més còmode, s'acosta, què està passant? I la gent se'n va sense aquella sensació de tenir, ui, la ciència és cosa de gent intel·ligent.
La iniciativa d'ELAC Ciència expandeix així la curiositat científica molt més enllà de les aules i els espais d'aprenentatge tradicionals.
El Saló Carabanín torna a la seva cita bianual amb la Fira de Barcelona per presentar totes les novetats del sector de les caravanes, campers i autocaravanes.
Es tracta del segon esdeveniment d'aquestes característiques més important d'Europa i compta amb més de 65.000 metres quadrats d'exposició i 250 marques líders en el sector. El Saló del Caravanin és tota una cita indispensable per als amants d'aquests vehicles, que més que una casa amb rodes, són tot un estil de vida.
Nosaltres tenim una furgoneta, una camper, i bueno, sí que és veritat que a la llarga ens agradaria doncs, mirar més autocaravanes, sobretot perquè si la família es fa més gran, doncs, per tenir una mica més d'espai.
Doncs la veritat que molt bé, cada cop hi ha més gent, després del Covid ha sigut un boom tot això, abans hi havia bastanta gent, però cada cop hi ha més gent. Els meus pares tenen una camper i de tant en tant la utilitzo i en el futur m'agradaria també adquirir alguna.
La llibertat i estar aparcat on vulguem i estar pel camp i,
sí.
I bueno, s'agrada molt el món del camper.
I com que ara ja mos fem majors i anem a tindre més temps, pues poder gaudir d'aquest temps en llibertat. No?
Entre les tendències del moment s'hi troben les campers 4x4, els accessoris ecològics i la camperització, l'adaptació de les furgonetes convencionals com a autèntics equips habitables.
Lo que fabricamos son unos módulos camper de fácil instalación. Es decir, en una hora te podríamos camperizar con todo esto que veis aquí al fondo, tu furgoneta. Al final aquí vas a poder tener como una camper, pues tienes ducha interior, ducha exterior, tienes cama, cocina, todo. Todas las instalaciones eléctricas, gestión de agua, lo tienes incorporado aquí.
I bueno, de cara a la sostenibilitat, que a Volkswagen estem molt, molt, molt curosos amb aquest tema, doncs és 100% elèctrica, amb una autonomia de 414 quilòmetres, i bueno, no és el futur, és el present que el tenim aquí.
De totes les mides, colors i preus, el sector continua a l'alça a tot l'estat, oferint solucions per a qualsevol mena d'usuari que vulgui viure l'experiència del caravaning, incloent-hi la domòtica, l'ús de la tecnologia per millorar el confort i la seguretat a la llar.
Cada cop més tenim vehicles sobre rodes totalment domotitzats, que des del telèfon mòbil tu pots controlar les llums, l'estat de les bateries, enxufar i apagar la calefacció, és a dir, verdaderes cases rodants domòtiques.
El Saló del Caravaning es farà fins diumenge al recinte de Fira Gran Via. L'entrada costa 12 euros en dies laborables i 13 euros en cap de setmana.
Molt bona acollida del Barcelona Game Fest, la nova denominació del Saló del Videojoc que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Farga de l'Hospitalet. Enguany s'han pogut veure més de 200 jocs amb una setantena d'activitats i xerrades al voltant del món del gaming. Aquesta és la 8a edició d'un saló que ha comptat amb participació internacional amb creatius del Japó, Estats Units o Brasil.
Èxit total de la 8a edició de la BCN Game Fest, la tercera que se celebra a la Farga i que estrena enguany també nou nom, reafirmant-se com un esdeveniment més ambiciós, amb major projecció i més presència internacional. Abans coneguda com la Indie Dev Day, la fira va acollir un gran nombre de professionals i públic general, gràcies als nous espais dedicats al desenvolupament, la creació artística i les oportunitats de negoci en el món dels videojocs.
En mi caso es la segunda vez que vengo y la verdad es que me encanta porque se conoce a gente súper interesante, también a desarrolladores y gente que está haciendo videojuegos que tienen muy buena pinta.
La verdad es que molt bé, l'ambient no és exageradament, no hi ha massa gent, o sigui, està bé per a poder visitar els stands, hi ha una miqueta de tendes, una miqueta de desarrolladors.
Súper interesante, súper chulo, encuentras muchos stands de tanto de juegos como de... Bueno, un montón de merchandising.
L'esdeveniment ha crescut cada cop més des de la seva creació ara fa 8 anys, fins a convertir-se en la fira de videojocs més gran del sud d'Europa. Amb més de 200 jocs exposats, una setantena d'activitats entre xerrades, tallers i panells i sessions formatives per a professionals amb experts de tot el món.
La Indie Dev Day nos ha aportado principalmente visibilidad. Aparte de esto, también si vemos algún problema durante mientras una persona está jugando, lo podemos detectar fácilmente.
Per nosaltres, l'Indie Dev Day o Barcelona Game Fest ha sigut una peça clau. Al final van confiar el primer dia fa 3 anys en nosaltres en portar l'experiència gamificada en físic, és a dir, la lluita de robots que tenim aquí en físic. Llavors, aquesta confiança, aquestes ganes també d'ajudar a créixer a tot l'ecosistema de Barcelona i d'Espanya, al final és la fira més important que tenim aquí a Espanya, inclús al sud d'Europa.
Després de l'edició d'enguany, el BCN Game Fest es consolida com un referent de la comunitat indie i del sector tecnològic creatiu.
Bona tarda, Andrés.
Què tal, Rubén? Bona tarda.
Doncs sembla que l'Hospi torna al camí de la victòria.
Doncs sí, primera victòria en els últims 3 partits del centre d'esport l'Hospitalet, que necessitava sí o sí tornar al camí del triomf, i en aquest cas va guanyar 0-1 a camp de Lleida, amb un partit complicat per al conjunt de Cristian Gómez, que no va tenir gens fàcil sumar aquests 3 punts. Primera part prou bona del conjunt riberenc, amb ocasions, amb entrades per banda, amb intents de marcar aquest 0-1 que clarifiqués una miqueta el partit, però li va costar a l'Hospi anotar aquest primer gol, tot i que, insistim, va tenir diverses ocasions, diverses aproximacions a la porteria del Lleida. Hem vist un córner que quasi acaba en gol olímpic d'Ari Hernández, també veiem aquí una jugada per l'esquerra de Flavio Ribeiro, que també acaba amb una bona ocasió per part del conjunt del centre d'esport l'Hospitalet, i en un córner, minut 39, sortida d'un córner, és quan Antonio Pellegrín, el central de l'Hospitalet, el central hospitalenc, anotava el 0-1 favorable al conjunt riberenc, que era el minut 39 de la primera part, primera vegada que l'Hospi aconseguia marcar abans del descans. Per tant, a priori, s'esperava una segona part una miqueta més plàcida per al conjunt de Cristian Gómez, però el cert és que li va costar a la segona part. El Lleida va fer un pas endavant, l'Hospi va fer un pas enrere, i això doncs va provocar que el partit es fes una mica llarg per al conjunt riberenc, tot i que al final la victòria no va marxar. L'Hospi va guanyar 0-1 i per tant suma 3 punts i és segon classificat de la tercera federació a un punt del líder del Badalona.
Un partit molt complicat, com són sempre els partits aquí al camp d'esports. Crec que tenen una victòria molt sofrida. Sincerament, la segona part ens ha costat una mica, però bueno, també crec que aquestes victòries són d'equips de la part alta de la taula i que ens faran millorar mica en mica.
Passem al bàsquet i la tercera FEP. El Sant Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala s'estrenava a casa a la categoria, la tercera FEP, i ho va fer en derrota davant l'Es Castell, amb el qual va caure per 66-79. Derrota, doncs, del conjunt col·legial, que va intentar... La primera part, sobretot, és quan no va estar bé l'equip del Tecla Sala, on quan li va costar més, l'Es Castell, entrenat, per cert, per un altre hospitalenc, per Raül Jodra, va estar molt millor que el Tecla Sala, va marxar d'aproximadament 20 punts, i a la segona part, a partir del tercer període, el Tec Casala va intentar reaccionar, va intentar tornar a entrar en el partit, però l'Es Castell va dominar el duel, va dominar el tempo en tot moment del partit, i en cap moment va patir per la victòria el conjunt de les Illes Balears, entrenat per aquest home, per Raül Jodra, com dèiem, també nascut a la ciutat de l'Hospitalet i també ex-Tecla Sala. Per tant, festa completa en aquest debut a la tercera FEB del Tecla Sala. Finalment, derrota 66-79 del conjunt del Tecla Sala.
Hem de reconèixer que som millor equip, tenen molta qualitat a fora. Ara estàvem parlant amb l'estaf que tothom tira, tothom fica, des dels pivots, els bases, els alers. Tenen un jugador, el 22, que un tio d'Alec Plata de tota la vida, i nosaltres no ens ha pigut. Avui sí que és veritat que ens han faltat jugadors per estar ficats, i nosaltres som un equip que hem de jugar els 12 al 100%, si no és molt difícil.
I també va perdre el Sandàs CB l'Hospitalet, en aquest cas a domicili, a la pista del CB Tarragona. Mal inici de partit i derrota del conjunt d'Òscar Navarro. Un partit que, com deien, l'Hospit no va sortir bé. Això li va provocar haver de jugar durant pràcticament tot el partit a remolc. I això doncs va provocar que finalment el duel se l'endugués al Club Bàsquet Tarragona, que d'altra banda és un dels favorits també en aquest grup per tal d'ocupar la part alta. Era un partit clau pel CB l'Hospitalet, que en cas de guanyar doncs hagués donat un cop sobre la taula. No va poder ser, insistim, principalment per aquest mal inici del conjunt d'Òscar Navarro. A la segona part, l'Hospi es va arribar a situar a 3 punts, quan faltaven 2 minuts, però no va ser suficient. Finalment va caure 69-61 davant del CB Tarragona, amb l'actuació destacada de David Font, 12 punts, i de Xavi Serra, 10, que van ser segurament els dos millors jugadors del conjunt d'Òscar Navarro. Derrota 69-61 del Sandàs CB l'Hospitalet a la pista del CB Tarragona.
Jo crec que hem entrat malament al partit, ells han sigut millors, ens han guanyat el rebot. Han tingut gairebé un 40% de la ràtio, és molt difícil jugar així. I després, jo crec que a la segona part hem millorat, sobretot ofensivament, hem trobat avantatges, però clar, falles 11 tirs lliures en un partit aquí, a CBT, molt difícil. Ells han estat millors, jo crec que han estat amb més energia, sobretot els primers 20 minuts, i això ens ha penalitzat.
I acabem els esports amb el beisbol, i en aquest cas el beisbol de formació, perquè el conjunt sub-10 de l'Hércules Hospitalet es va proclamar ahir campió d'Espanya de la categoria. El conjunt de l'Hércules arribava a aquest campionat, classificats, i es disputava a Navarra, competició perfecta del conjunt de l'Hércules Hospitalet, que va guanyar tots els partits de la fase de grups, també va guanyar les semifinals, i a la gran final es va imposar 4-2 al Joaquín Lizarra de Pamplona. Per tant, va guanyar més el conjunt local, el conjunt anfitrió d'aquest campionat d'Espanya, i per tant, gran èxit, sens dubte, de l'Hércules Hospitalet, que d'aquesta forma aconsegueix el seu primer títol en beisbol base.
Doncs moltes gràcies, Andrés. Et veiem aquest vespre al programa ELEAC en joc amb més informació esportiva.
Gràcies, Rubén.
Doncs nosaltres continuem amb la informació esportiva. Nosaltres ja acabem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Segona i darrera prova pilot del projecte Recuperem Carrers a Pubilla Cases. A partir d'ara, l'Ajuntament farà enquestes a veïns i comerciants per valorar com ha anat aquesta experiència de tallar el trànsit de carrers perquè la ciutadania pugui utilitzar la calçada per fer activitats. Segons quin sigui el resultat, l'experiència es podria fer un cop al mes i a d'altres zones de la ciutat. Comença la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid-19. A partir d'avui ja es poden vacunar les persones majors de 60 anys, les que tenen condicions de risc per malalties cròniques o el personal de serveis essencials, entre d'altres. Enguany, la campanya de vacunació s'ha avançat perquè es preveu que el virus de la grip arribi abans. La previsió és que el pic sigui el desembre. Èxit de participació del Barcelona Game Fest, la nova denominació del Saló del Videojoc que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Farga de l'Hospitalet. Enguany s'han pogut veure més de 200 jocs amb una setantena d'activitats i xerrades al voltant del món del gaming. Aquesta és la 8a edició d'un saló que ha comptat amb participació internacional amb creatius del Japó, Estats Units o Brasil. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació electdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.